fi passarem a parlar de coses una mica més interessants, amb gent una mica més seriosa, gent molt més seriosa, i que té el títol de periodista.
Que, oh, bon,
que sempre és d'agrair, això.
Algú l'havia de tenir, no, en aquest programa?
Cèlia Forment i Bori, bona nit.
Bon
nit.
Hola, bona nit.
Bé, veig que avui parlarem, que encara no ho hem fet, de la vaca marina de Folgueroles.
Encara no ho hem fet?
Sí. No feu aquesta cara de sorpresos, que això és literal. Mm-hmm. Dos geòlegs del grup de naturalistes d'Osona han trobat en un camí ral de Folgueroles una costella de vaca marina de fa 42 milions d'anys.
No he entès ni una sola paraula de les que has dit, a banda d'Osona i literal.
Tu, una cosa, sabíeu que... Sabeu qui és, no?, de Folgueroles, que és mossèn Cinto Verdaguer, que és d'allà, com tots sabeu. Quina és l'obra més famosa d'en Verdi, que li dic jo?
L'Atlàntida.
Correcte, Roger. Ah, clar, molt bé,
es va
aquí.
Es va trobar dalt d'una viga.
Exacte, l'Atlàntida. I què més és l'Atlàntida? L'Atlàntida, segons la mitologia i segons les tres bessones, és aquella civilització de sota l'aigua.
Sí.
Oi que sí? Vale, tu has vist l'episodi de les tres bessones.
Òbviament, Bru.
Doncs la relació Folgueroles-Atlàntida-Vaca Marina, us sembla casualitat?
No, mira què et dic.
Jo no ho crec.
No estic entenent res, jo, del que...
Falta cultura popular.
Cèlia, perdona.
Bru, gràcies per aquesta aportació tan precisa. Seguim. Fa 42 milions d'anys, com dèiem, veu que hi havia grans mamífers marins a la Catalunya central, que en aquella època era un mar tropical. Apa. Se li diu vaca marina perquè pasturava i s'alimentava d'alguna, d'algues.
Sí.
I no vivia en mars profunds, més aviat nedava per la superfície.
La càmera del temps de TV3 a la plaça de Vic devia ser com un documental d'aquests del National Geographic. Boníssim.
A veure, noi, sisplau. No, a veure, és molt interessant el tema de la vaca marina. És més... Estem molt a favor des d'aquest programa de la vaca marina.
Sí, des d'aquí diem sí a la vaca
molt
marina.
A favor.
Tant que canviarem de tema abans, no l'esgarrem, amb algun altre comentari. Perquè l'actualitat del dia, Cèlia, també ve marcada per notícies de sexualitat. Sí. Segons una enquesta recent, les nord-americanes fingeixen uns 39 orgasmes l'any.
A mi em sap greu de debò. Em sap greu de debò perquè aquesta pobra gent ja és nord-americana i com si no fos una tragèdia prou grossa a sobre no tenen orgasmes.
Això és Catalunya Ràdio, oi?
Dins teu.
Creieu que si un alien rapta una persona nord-americana és un segrest o és un salvament?
A veure, t'agraeixo l'aportació...
Com sempre.
De tot cor.
Gràcies.
Però a veure, deixem parlar, sisplau, la Cèlia d'una vegada. A veure, Cèlia, d'on surt aquesta xifra que diu que les nord-americanes fingeixen uns 39 orgasmes l'any?
És una notícia que recull el portal, gran portal de referència, Los Replicantes.
Boníssim.
Sí.
Es fan ressò d'una enquesta feta a la població nord-americana, com dèiem, i les noies, les dones, fingien una mitjana de 39 orgasmes a l'any, el que seria un 18% del total de les relacions sexuals.
Aquesta gent té moltes relacions
sexuals. Sí, perquè ja et dic que... Bueno, tira, sí.
Sí, és que, a més, hi ha una xifra d'aquest estudi que també ens ha cridat molt l'atenció, que és que un 40% reconeix que mai ha tingut un orgasme.
Ai, no, per favor, quin disgust. A veure, noies, escolteu-me bé, allà, des de Nord-Amèrica, si porteu 10 anys amb un nòvio que no és capaç de donar-vos un orgasme, prou! Deixeu-lo! Estimeu-vos una mica, respecteu-vos.
A veure, una cosa és donar opinió, l'altra és forçar la gent a separar-se, que després no seria la primera vegada que en aquest programa ens diuen que
Roger.
Som antifamília, que ho vaig llegir no sé on.
El nòvio d'aquestes noies no saben, o sigui, no saben on sent el seu clítoris, com les han d'estimar en condicions.
La Juliana no va desencaminada, perquè segons aquesta enquesta, el 44% dels participants desconeixien els gustos sexuals de la seva parella a l'hora de donar-li plaer.
Avui he llegit una notícia, juro que és de debò, que diu que els paons reials mascles simulen els sons sexuals per fer creure a les femelles que són sexualment actius. O sigui, fan el soroll del sexe i així es converteixen en més atractius per elles.
Qui no ha fet lo de gemegar una mica més del compte per...
Per sentir-se desitjada.
Gràcies, companys, per l'apunt, però crec que ens interessa més saber com estan les xifres aquí a Catalunya. Em refereixo no al programa.
No sé. Pregunta al cim de les àligues, segur que algun pau reial tindran.
A veure, vull dir les xifres entre persones. Brussel·li, endavant.
Hem trobat un estudi, de fet, del 2017 sobre la satisfacció sexual dels catalans que recollia l'agència EFE. Diu que un 37,5% dels enquestats fingeix els orgasmes.
Majoritàriament
per no fer sentir malament la parella.
A mi no em van preguntar, eh?
Mira, de veritat ho dic, no vull parlar ni un minut més sobre aquest tema, perquè és que de veritat que em posa de mala llet i és que em disgusta profundament, canvia de cinto automàticament, Edu.
Doncs aquí has estat bé, Juliana. Parlem d'altres temes, però no gaire més alegres. Aquest diumenge s'ha commemorat el Dia Mundial en memòria de les víctimes de trànsit.
Desolación total.
No te veré nunca más. Mai més.
A veces no se encuentra uno palabras para poder explicar lo que uno siente cuando te dicen que aquel crío que habías dejado en casa por la mañana ya no está.
Me quedé como vacía de golpe. Completamente vacía.
Ahir es van fer diversos actes de record per les persones que han perdut la vida a la carretera, que, atenció, suposa la segona causa de mort juvenil després del suïcidi, Cèlia.
Sí, l'any 2019, 75 persones de fins a 35 anys van perdre la vida a les carreteres catalanes, del total de 171 morts que hi va haver en accidents de trànsit. Això representa el 44%, gairebé la meitat. D'aquests, 53 van ser en zones interurbanes, és a dir, autopistes o autovies, i 22 en zones urbanes, o sigui, dins de pobles o ciutats.
Clar, la xifra és lleugerament més alta que el 2018, quan van morir 68 joves per accidents de trànsit, però encara és més alarmant l'augment de ferits greus en aquesta franja d'edat.
En tot l'any 2019, 625 joves de fins a 34 anys van tenir un accident greu viari. És una xifra gairebé igual que l'any anterior, el 2018, quan va haver-hi 622 accidents greus amb joves al volant.
Adolescents XL, aquest cap de setmana hem anat a l'exposició pel Dia Mundial de les Víctimes de Trànsit 2020 de l'associació Stop Accidents. No hi hem anat tots junts perquè no és Covid-friendly, però...
No tocava.
Hi vas anar tu, Cèlia.
Sí, s'hi ha anat i hem pogut parlar amb la Teresa Canals Cruelles, que ara té 71 anys i ens ha explicat el seu cas.
Soc víctima d'accident de cotxe, però que l'accident el va tenir el meu fill Enric quan tenia 23 anys i va morir. Llavors venia de Madrid de treballar, de matinada. Va patinar el cotxe, suposo, perquè estava humit, al terra, a la carretera. Va trencar la valla protectora d'un pont, va caure 20 metres cap a baix i a l'arribar a baix pues, el cotxe va explotar. Es va incendiar i l'Enric va morir carbonitzat.
Amb aquesta història, la Teresa ens ha volgut fer aquesta reflexió, que la gent entengui com pateixen els pares quan perden un fill en aquestes circumstàncies.
El dolor d'una mare, dels pares... Quan un fill desapareix d'una manera tan traumàtica, això no es supera mai més. I el dolor és tan intens que no es pot explicar. Això no té que passar, no té que passar. No teniu que deixar que us passi res ni a vosaltres ni a ningú.
El seu missatge, doncs, és aquest, que tothom sigui conscient a la carretera i complim al màxim les normes de trànsit. Per nosaltres, però també pels altres.
Si ens fixem des de començament aquest any, hi ha hagut 93 víctimes mortals i 449 ferits greus per accident de trànsit a Catalunya. És menys del que portàvem el 2019 en aquesta data, però hem de tenir present que aquest any és un any diferent, especial.
Sí, el balanç d'aquest any està molt marcat pel descens de la mobilitat a causa de les restriccions de la Covid-19. Aquestes dades que has dit, Roger, representen una disminució d'un 41% de persones mortes i d'un 34% de ferits greus respecte l'any anterior en aquest mateix període. Amb el confinament hi ha hagut molta menys mobilitat viària i, clar, no hem de baixar la guàrdia i és necessària tolerància zero, com dèiem, cap a conductes d'irresponsabilitat al volant.
Doncs queda clar. Moltes gràcies, Cèlia. Bona nit. Fins demà.
Bona nit.
Bona nit, Bru. Fins demà. Llegeix Jacint Verdaguer, no? Que veig sí. Que tenies molt clar el tema
sí,
de la banca.
Sí, el cant número...
Número què?
Número... Aquell.
Nois, sou insuportables tots.
Aquell.
Ara tornem. Gràcies, Bru.
Fins la mitjanit, Adolescents XL. Amb Roger Carandell.
Diumenge va ser el Dia Mundial en memòria de les víctimes de trànsit. Hem repassat les dades de sinistralitat a les carreteres catalanes i ara ens acompanya la Farners de Cruz, que és responsable d'Educació i Formació Viària del Servei Català de Trànsit. Farners, bona nit.
Molt bona nit.
Tenim una muntanya de xifres aquí. Per exemple, el 2019, 75 persones fins a 35 anys van perdre la vida en les carreteres catalanes. Això és el 44% del total de víctimes a Catalunya. Són 7 menys que el 2018. Llavors, la pregunta és, com és que ha augmentat, encara que sigui lleugerament, la xifra en aquesta franja d'edat? O la pregunta potser hauria de ser, per què no hem aconseguit que disminueixi aquesta xifra?
En realitat, des del 2010 han anat baixant. El que passa és que sempre hi ha èpoques, etapes, en què hi ha algunes puntes d'accidentalitat. Ser números no molt alts, doncs, esclar, es nota moltíssim que hi hagi un accident greu en el que hi hagi doncs, 4 o 5 persones implicades. El que és important és pensar que tot el que es fa és valuós i que en el fons hi ha una millora. El que passa és que qualsevol mort és excessiu. Clar. No n'hi ha d'haver cap.
Clar, és que en aquest tema mai hi ha bones notícies, ni mai hi ha bones xifres.
Bueno, sí. Que
totes
zero.
Les xifres són dolentes, exacte.
El només dia que diguem hi ha... zero.
Sí.
Perquè ara comentaves, en comparació amb fa 10 anys, hem reduït significativament aquesta xifra. Diguéssim, és una corba que es manté, diguéssim, a la baixa constant en el temps?
Sí, i sobretot ja, si ens anéssim més enllà, cap a l'any 2000, que és increïble, vull dir que el número de morts que hi havia d'aquest grup d'edat, del grup de joves de 16 a 30 anys, hi havia 240 persones que es van morir en accident de trànsit. En canvi, tenim que l'any 2019, aquest 240 es converteix en 37 persones. I això vol dir que s'han de fer coses i que no podem parar. I aquests, o sigui, el moment del 2000 al 2010 potser hi va haver més baixada. Després la gent ja té molta més consciència, ja es fan moltes més mesures preventives i bueno, costa una mica més baixar, però hi hem de continuar.
No s'ha de baixar la guàrdia. Perquè quina és la causa principal dels accidents entre els joves?
Com a la resta dels grups d'edat, sortides de via en veiem moltes. Amb accident amb carretera, la sortida de via és molt freqüent. Llavors és quan et preguntes per què hi ha una sortida de via o un accident amb una persona, amb un vehicle, perdoneu, amb un vehicle sol. Llavors és quan comencem a pensar ja en excés de velocitat, de vegades es pot perdre el control del vehicle. Però també hi ha la utilització d'elements distractors i, bueno, el més famós, el més conegut...
El mòbil,
el
no?
mòbil.
És el mòbil. Mira, de fet, amb el tema aquest, no, el Consell de Ministres ha aprovat un paquet de reformes fa molt poc, que entre altres mesures eleva de 3 a 6 els punts que es perden per l'ús del mòbil al volant. Això ajudarà? Ajuda?
Esperem que sí. Esperem que sí. El que passa és que de vegades no hi ha aquella consciència de que del risc que estàs en aquell moment, el que provoques a altres persones també. Això seria el que ens hauria de motivar primer a evitar aquest
punts,
risc.
No? Exacte. Que a vegades dius, no agafaré el mòbil perquè em trauran 6 punts i potser t'hauries de dir per no matar-te. No? Parlant d'autoritats, ahir el conseller d'Interior, Miquel Samper, va recordar que el 90% dels accidents són per factors humans evitables, va dir, i va fer aquestes declaracions.
A través de la prevenció hem de ser capaços de baixar, i de baixar molt, els índexs de sinistralitat que hi ha a les nostres carreteres. La prevenció mai és poca i cal recordar que un segon o fins i tot menys pot ser letal.
Clar, el que s'hauria de fer, que estàs comentant, és molta prevenció, no? Però a vegades no n'hi ha prou i s'han de sancionar a les conductes poc responsables. Es posen prou multes, han de ser més dures... Fins a quin punt sancionar serveix?
Sancionar sí que serveix, però ha d'anar complementat amb el que hi ha ara, jo penso, una consciència social. Fa 20 anys la gent no pensava... Deia coses que ara ens sonarien totalment estúpides. Presumien de coses que ara ens semblen terribles, ens semblen autèntics disbarats. Hi ha hagut com aquest ara? Canvi cultural de velocitat, alcohol... Ara potser sí que hi ha algú que encara presumeix de velocitat i alcohol, però no hi ha el mateix que hi havia fa uns anys.
Home, diré una cosa, Farnés, jo en tinc 33, però recordo de petit, jo sóc de Vic, jo veia... gent jove, de 16 a 17 anys, amb el Vespino, amb el casc, el colze el portaven. Portaven el casc al colze, i jo preguntava, però què estan fent? I els meus pares em deien, perquè es creuen molt guais. I crec que no era obligat encara portar casc anant en moto, o sí, però es permetia. Jo recordo veure aquestes imatges, vull dir que hem avançat, en certa manera. No sé si gràcies a les multes o el que sigui.
No, però a vegades ajuda la sanció. Potser algú que no es posaria el casc doncs perquè queda malament, el que tu vulguis, perquè vol presumir pel que sigui. Té l'excusa de que... No, perquè la multa li serveix d'excusa per comportar-se bé. Cada vegada hi ha persones que desitgen comportar-se bé i no s'atreveixen.
Cert. Alguns dels accidents mortals de trànsit amb joves involucrats es produeixen en l'àmbit familiar o mentre es treballa, també, però cert que la majoria són accidents durant la nit en contextos d'oci, o ho tenim estigmatitzat?
O festius.
Que passa a la nit perquè els joves s'emborratxen i surten de festa.
Bueno, també surten de festa, hi ha molts accidents amb aquestes sortides, com també hi ha accidents dels adults durant de qualsevol
grup d'edat. La típica tieta que s'emborratxa massa per Nadal, però caga, tio, és que passa sempre.
No, però les sortides, és cert, que els caps de setmana doncs hi ha més accidentalitat. De tota manera, hem de pensar que hi ha un tema que és l'alcohol, però que els joves també tenen sovint, els grups de joves, un tema molt clar, que és el conductor designat. Aquell que es comportarà bé aquella nit i que es fa responsable dels altres. I això existeix.
Cada cop és més habitual, no, això?
Sí.
Potser, vull dir que ho tenen bastant, hi ha molts joves. Avui, qui condueix aquell? No veu, no? Ja es
fa. Sí, jo crec que és una cosa... Bueno, almenys jo, que sóc una persona jove,
sí.
Ho noto molt, realment, quan surts de festa, que sempre, que hi ha molta consciència, crec jo.
El 2015 a Catalunya van morir 261 persones en accidents de trànsit. I l'any passat, 231.
Quina hauria de ser la xifra aquest any?
100, 200, 200...
20, un 25%.
Una abraçada!
Qui són?
Una
abraçada!
El meu home, els dos fills. Ai, no. Aquests no.
Tots tenim família. A la carretera, víctimes zero.
Quan escoltem aquestes campanyes...
La tinc la puta llàgrima als ulls.
Clar, són missatges molt durs. O es fan així les campanyes o no funcionen? Ho heu comprovat, això?
Hi ha estils diferents de campanyes i segons del que es tracti, cadascuna doncs crida cap a unes emocions diferents. A vegades és informació, però les emocions són molt importants. Les bones, les d'alegria, d'estimació, de solidaritat, també són importants. I també hi ha aquestes més emotives.
Més enllà de les campanyes, no sabem que des de Trànsit feu molta campanya de sensibilització, als instituts, per exemple. Què és el més important que han de tenir clar els adolescents i els joves a l'hora de conduir? Perquè suposo que moltes d'aquestes xerrades o sí, es fan amb joves que encara no tenen el carnet. Llavors, què els hi expliqueu? Per què? Perquè els hi entri i se'ls hi quedi a dins el cap i no els hi surti per una orella i els hi marxi per l'altra.
No, hi ha un gran equip d'educadors viaris a Catalunya que, per una banda, els centres escolars treballen, hi ha molts professors implicats que lluiten per la seguretat viària, però també hi ha molts monitors d'educació viària de les policies locals i dels Mossos que treballen, estan especialitzats en aquest tema i ho treballen moltíssim amb ells. A més, per exemple, tenim la Fundació Institut Goodman. Nosaltres col·laborem habitualment amb ells i cada any, més o menys, arriben a gairebé 50.000 joves. O sigui, aquest any es fa diferent pel Covid, però en general es desplacen als centres escolars i són persones que han tingut una lesió medular o per traumatisme cranial també, i que llavors van al centre escolar a explicar les conseqüències dels accidents de trànsit.
I això hi impacta, no? Que et vingui un testimoni i t'expliqui què li ha passat ell en primera persona, és una manera de dir heavy.
Et dona la seva experiència. O sigui, el que aquesta persona viu t'ho explica directament, de tu a tu. Llavors és molt més fàcil identificar, reconèixer el que està passant i la gravetat de tot això. És una gran feina la que fan. Amb això què aconseguim? Doncs que les persones entenguin o que reflexionin sobre la vulnerabilitat, la seva fragilitat. És que de vegades ens sembla que som invulnerables.
Sí, totalment.
I realment no ho som. ens podem trencar per moltes bandes, i és el que d'aquesta manera van veient, que són vulnerables.
Dins el perfil de víctimes mortals joves el 2019, veiem que, de les xifres que hem dit abans, que 14 són menors de 24 anys, feia poc que tenien el carnet de conduir, potser és un, no sé, un col·lectiu que és més susceptible a patir accidents, els que fa poc temps que van amb el carnet de conduir, o no té res a veure?
No, és que a vegades no parlem de joves i de vegades són una víctima dels accidents de trànsit. Tothom són víctimes, eh? I això està clar, però a vegades no l'han provocat ells, tampoc.
I de fet pot ser que com, o sigui, les persones que fa poc que s'han tret el carnet siguin molt més prudents. I, en canvi, una persona que fa molts anys que té el carnet es deixa anar i...
Ja té bicis adquirits, no?
Sí, i es creu que ell ho té supercontrolat, exacte, i es deixa anar a vegades i...
Vull dir, algú amb la L no té més accidents que algú que no tingui la L.
Hi ha algun estudi que més aviat apunta que el primer any ets més segur que a partir del primer algun estudi, perquè per estudis se'n fan forces, però sí, és una etapa amb la que un, doncs, té, les persones tenen més prudència per allò que encara no en saben. Encara no es confien.
I tothom és víctima, i és allò que hem sentit a dir als pares moltes vegades quan comences a conduir, de has de vigilar per tu i pels altres, de que algú et pugui fer mal, també. Mare, 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 Barcelona. Ella tiene el poder, Barcelona. Torna més forta, t'obre les portes. Més xifres de les que no ens agraden. Segons l'anuari de trànsit del 2019, 22 joves van perdre la vida en zones urbanes. Per què passen aquests accidents a dintre les ciutats si realment es va com molt a poc, no?, dintre les ciutats?
Sí,
o potser
bueno,
encara es va massa ràpid? No sé.
Encara podem anar fins 50, no?
Sí.
Però hem de pensar que les persones, el que abans deia, són molt vulnerables. Llavors, per exemple, un vianant. Un vianant pot patir conseqüències mortals a partir de 30, entre 30 i 50 km per hora d'un vehicle, doncs és un impacte molt fort. Després tenim ciclistes, també. Si estiguéssim per la muntanya, una caiguda tonta, potser no seria res.
Ciutat. Els patinets.
No? I ara els patinets.
Els patinets. I ara que es comença com a repensar el model de circulació, no sé, el govern espanyol ha aprovat fa una setmana, no?, rebaixar 30 km per hora el límit de velocitat en tots els carrers d'un únic carril de circulació dins de les ciutats. Hi ha ciutats que s'estan replantejant, com és la ciutat de Barcelona. Quin és el model de circulació que volen tenir?
Volem que aquest model de ciutat de les superilles s'estengui per tota Barcelona. I això vol dir generar més espai per la gent, més espai per la vida, més espai per passejar de forma segura.
És una bona solució aquesta, posar la persona al centre de la ciutat i els pobles i anar apartant una mica els cotxes?
És que ha de ser el futur. Realment, el que les ciutats, en principi, o els pobles, eren perquè les persones hi poguessin estar. I ho hem reconvertit durant una època, ara ja no, eh? Hi ha molta més consciència d'això. Però eren ara espais per vehicles, no per persones.
Total.
Tornem a la persona, i a la persona és el que és més important.
En relació a l'any 2000, quan hi van haver 622 morts a la carretera, que ho comentaves, el nombre de persones mortes a Catalunya en accidents de trànsit s'ha anat reduint, gairebé diria dràsticament, no?, si comparem aquestes xifres. La Unió Europea s'ha marcat que el 2050 les víctimes mortals siguin zero a les carreteres. Això és possible? És com un miracle, no? Zero.
És tan complicat.
Es pot fer, això? O què?
Ho hem d'intentar entre tots.
Clar, és el que s'ha d'aspirar.
Sí, però que ens podem acostar molt a aquest zero. Pensem també que els vehicles estan evolucionant, el factor humà sempre tindrà una part amb tot això, però que si construïm una societat diferent amb uns vehicles diferents, on prioritzem la seguretat sobre altres coses, doncs podem acostar-nos molt a aquest zero. I per què no arribar-hi?
Clar que sí, intentarem arribar-hi. Ara hi ha pregunta personal, perquè faig bastants quilòmetres amb cotxe i això, per no tenir tentacions, parar el mòbil? Deixar-lo al maletero?
Modo avión.
O amb els mans lliures,
no? Estan preparats amb mans lliures, teòricament. No ens agrada el mans lliures.
El mans lliures, quan menys el fem servir, millor. Perquè és un factor de distracció. És que a vegades ens sembla que les mans, com que no utilitzem les mans, clar, doncs no fem res que sigui un risc. Ens han venut unes lliures i, bueno... Però quan tu estàs parlant amb una altra persona que no està dins del vehicle, la teva ment està amb aquella persona, sí, està en un altre entorn. No és com parlar amb una persona que està dins del vehicle. Canvia totalment. I ens és un element distractor terrible. I les distraccions són això, que a vegades és el mòbil o altres coses, però que ens porten en aquests accidents absurds.
Fantàstic, doncs intentarem evitar aquests accidents absurds. Farnés de Cruz és responsable d'Educació i Formació Viària del Servei Català de Trànsit. Moltes gràcies per haver vingut i haver-nos explicat tot això.
Gràcies. Moltes gràcies a vosaltres.